Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En el dia després del derbi, un derbi emocionant i intens que va acabar en empat. Un resultat que no ha deixat satisfets ni a pericos ni a culers. El Barça no, perquè va fer la sensació que va poder matar el partit en un parell de trams i perquè amb aquest empat no li dona continuïtat a la, per mi, excessivament lloada victòria davant l'Atlètic de Madrid. I els pericos tampoc estan contents perquè la victòria davant del gran rival se'ls va escapar al darrer sospir quan semblava que els 3 punts es quedaven a Cornellà al Prat. El Barça, novament, gran partit de dama, que va tornar a ser el millor. Salvador, una vegada més, Luc de Jong. I en l'aspecte negatiu hem d'apuntar a Eric García, que va sortir sense ritme competitiu i un greu error de posició va propiciar el segon gol de l'Espanyol, de Raúl de Tomás, que juntament amb Sergi Darder van ser els millors en el bàndol blanc i blau. Estàvem avui pendents de les proves mèdiques a Araujo. Bones notícies. Té només una sobrecàrrega al soli de la cama esquerra. No hi ha lesió, però és dubte seriós per jugar dijous contra el Nàpols, partit d'Europa League. Sí, podrà estar diumenge a Mestalla, on encara serà més necessari, perquè recordo que serà baixa Piqué, expulsat ahir. De seguida abordem la ressaca del derbi, trucarem Joan Capdevila, l'anàlisi amb el Pichi Alonso, la imatge d'Oliveros i l'opinió del Javier de Haro, entre d'altres coses. La jornada primera, que es tanca avui amb el Mallorca Athletic Club, ens ha portat la punxada del líder Real Madrid 0-0 a Villarreal i la victòria agònica de l'Atlètic de Madrid 4-3 davant del Getafe. Així que la classificació queda de la següent manera: Real Madrid líder 54 punts, segon Sevilla 50, Betis 43, Barça 39, encara en zona Champions, però empatat a punts amb l'Atlètic de Madrid, que també en té 39, i la Real Societat ve per darrere amb 38 punts. El Real Madrid, que ja està a París, per jugar demà partit de Champions al camp del PSG amb la presència de Benzema, que veurem si està o no per ser titular. Neymar sembla que entrarà en la convocatòria, però està difícil que sigui titular. A segona divisió, valuós empat del Girona a Valladolid, empat a 2, que manté el Girona en zona de promoció d'ascens. El Barça femení es va imposar 0-3 a l'Atlètic Club i ja hi ha combinacions que farien que les blaugrana poguessin proclamar-se campiones de Lliga a la propera jornada. En bàsquet entrem en la setmana de la Copa, amb la derrota del Joventut davant del Canàries 58-74 i la victòria del Manresa 9-4-7-3 davant del Saragossa. Als Jocs Olímpics d'hivern de Pequín, diploma olímpic per la parella espanyola Adrián Díaz, Olivia Smart, que han acabat 8ens en patinatge artístic. En waterpolo, el Mataró és el nou campió de la Copa de la Reina, en derrotar a la final el Sabadell per 7-4, i Los Angeles Rams han guanyat la final de la Super Bowl en superar a la final a Cincinnati Bengals per 23-20. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb la parella habitual dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, hauria de tenir més protagonisme Luc de Jong? Creieu que sí la majoria, el 59%, que no el 41%? I en clau espanyol us preguntem si el punt aconseguit ahir és un bon punt. Això opineu només al 31% o és insuficient, al 69%. Marc Peirés està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Converti, ahorras dinero en tu seguro de coche desde 180 euros al año y ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Así suena un atasco cuando trabajas con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero los atascos, no. Arranca con condiciones excepcionales durante los Business E-Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¿Eh? 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 ¡Cope!
¡Aquí está!
Comienza el partido. Yángel lleva la bola. Esférico por la parte derecha, jugando. ¿Sí? Javi Puado por la derecha para Dennis Vidal. Para Frenkie de Jong, de nuevo el esférico para Jordi Alba. Centrando el remate. Gol, 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 gol.
Oh, bueno.
Gol, 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 gol.
No falta ni robar.
Gabi, cómo lucha Gabi, cómo centra Gabi para Dama, se la prepara con el pecho, tira para donde Diego López. ¿Cómo se la preparó? Vaya zambombazo de Adama Traoré. Ahí está el goleador del Español. 12 goles le contemplan. Ahí está Raúl, la deja atrás para Darder el tiro. ¡Gol, gol, gol!
¿Cómo? ¡Milagro! ¿Cómo? ¿Cómo es posible?
¡Gol, gol, gol!
¡En peligro!
Jugando Katie Barre. Cae al suelo, quería llevarse la bola. Yángel Herrera, balón para Dardé. Ahí está Dardé. Dardé con la bola. Dardé que puede tirar fuera. Es solito. No, bien, tiró bien, Dardé. Bien. Juega Sergi Dardé. El balón largo para Raúl de Tomás. Puede tirar. Gol, gol, gol. Gol.
¿Cómo
se la prepara con el pecho? Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Salvó Eric García el balón. Salvó Eric
García.
Con el pecho, Raúl de Tomás, autopase. Dembélé centrando, el remate fuera, Lundensen fuera.
Para la
ahora
transición.
Entendéis, ¿no? Porque ha metido Lundensen.
Lundensen sí, claro. Fuera, rozando el larguero de la portería de Diego López.
Piqué y Melamed. Piqué expulsado, no estará en Mestalla.
Bueno. Piqué, segunda cartulina amarilla, hizo el mojón. Ahí prácticamente dentro del campo el remate. Gol, 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 gol. Lundensen, gol. Mira.
Hombre.
Lundensen, gol. ¿Dónde están los que decían?
Ahí está.
¡Gol! Firmamos el empate, Minguella. Firmaba el empate, claro. Tomás Guas. Empate, por lo tanto, sigue sin perder aquí el Barça. No ha ganado el Español. Empate al final. Español 2, Barça 2. Y que
mira, si
Elena.
Los aspavientos de Raúl de Tomás, que ya está en los vestuarios, se ha quitado la camiseta. En los últimos dos minutos. Aspavientos contra sus propios compañeros.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, d'aquest empat a dos entre el Barça i l'Espanyol, entre l'Espanyol i el Barça, un empat que deixa el Barça en zona Champions encara, quart, però ara empatat a punts amb l'Atlètic de Madrid, i l'Espanyol 13è, a 8 punts de la zona de competició europea i a 8 també de la zona de descens.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem a desplegar tot el que tenim previst d'aquesta ressaca del derbi, escoltant un parell de documents de després del partit dels tècnics. Dues maneres molt diferents de veure un mateix partit. Aquest és Xavi.
Podia haver sigut un pas enrere en la derrota. No ho és tant en un punt. Evidentment, és un camp difícil. Aquí va perdre el líder. I és un camp complicat, no? No és fàcil guanyar el camp de l'Espanyol. Ja vaig dir ahir que és un bon Espanyol, que saben el que fan, que té un gran entrenador i que ens ha complicat en molts moments. També nosaltres hem jugat en moltes fases molt bé i és quan hem d'aprofitar aquests minuts, aquests moments. No hem sigut tan efectius com el dia de l'ET Madrid i això ens ha complicat. I els errors que hem comès, ells els han aprofitat. Llavors, diria que aquest és el resum del partit, però en línies generals jo crec que hem estat en moltes fases del partit molt bé i que es podia haver guanyat perfectament i que fins i tot es podia haver perdut al final, que crec que hagués sigut molt injust, molt.
Es podria haver guanyat, diu Xavi. Aquest és Vicente Moreno, el tècnic de l'Espanyol.
Estem fastidiats. Fastidiats perquè crec que han fet moltes coses per a mereixer pues el guanyar els 3 plus 8. A més, ho teníem ja a tocar. Si sí, a més li sumes que en el partit de la primera volta també ho mereixerem, pues home, te fastidia. Però bueno, anem a quedar-se en la imatge, en l'estadi, en els aficionats, en la comunió que ha hagut entre l'equip i l'afició. I bueno, una pena perquè ja ho teníem a tocar. Si el descompte hauria sigut una mica més curt.
Les reflexions en calent dels dos entrenadors, minuts després d'acabar-se el partit. Busquem ara com estan els equips el dia després d'aquest derbi. Comencem amb el Barça. Elena Condis, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
A la ressaca amb blaugrana estaven pendents fonamentalment d'Araujo, que es va retirar lesionat ahir. Avui li havien de fer proves, però hi ha bones notícies, no?
És protagonista, per partida doble d'aquest derbi, Araujo. En el capítol infermeria, el Barça ha comunicat que té una sobrecàrrega al soli de la cama esquerra, res a veure, per tant, amb l'entrada de Keydi Vare, que va ser just a l'altra, a la dreta. Hem de dir que Ronald Araujo arrossegava molèsties al soli durant tota la setmana, però tot i així ell va voler jugar, va voler forçar, va durar 45 minuts i després va quedar a la banqueta precisament amb gel en la zona que té lesionada. He preguntat a diverses fonts del seu entorn si arribarà Araujo contra el Nàpols. I ara mateix el que et puc dir és que és dubte seriós, segons fonts properes al jugador. Ell, el propi Araujo, veu complicat poder ser en aquest partit, en l'anada contra el Nàpols, però tractant-se d'Araujo, ningú s'atreveix a descartar-lo rotundament. Per tant, s'anirà provant aquesta setmana, avui és dilluns, dimarts, dimecres, i veurem. Ara mateix sembla molt complicat. On sí serà 100% segur, em diuen i em remarquen, serà aquest diumenge a València, a Mestalla, que recordem, és important que hi sigui perquè Piqué és baixa per sanció.
Clar, davant del Nàpols tu pots fer Eric Piqué, per exemple, però contra el València, si no estava Araujo, era un autèntic problema. Ara podries fer Araujo-Eric, perquè Piqué, com dius, estarà sancionat per aquest partit. I l'altre tema és el tema del gest d'Araujo, polèmic, a segunda, amb els dos dits. Després el xaval va demanar disculpes a les xarxes socials per això, Helena.
Sí, de matinada, a la 1:08. Ell és conscient que es va equivocar. Araujo hi va demanar perdó després de les expulsions de Piqué i Melamed. Es va dirigir a la banqueta de l'Espanyol i amb la mà, amb els gestos dels dos dits i baixant el dit polze avall, els feia segunda a segunda. Va veure les imatges de Movistar, va veure que es va viralitzar aquest gest desafortunat, com ell mateix va reconèixer, i va emetre un comunicat demanant disculpes a l'afició rival i excusant-se en que era un derbi i que, fruit de la tensió, es va dirigir d'aquesta manera, amb aquest gest que no va estar gens afortunat i del que no se sent gens orgullós.
Perfecte, Helena. Alguna cosa més ens deixa la ressaca amb blaugrana?
Doncs les males notícies, l'expulsió de Piqué amb doble groga, i ahir reapareixia Eric García, no va estar massa afortunat. Esperem pels interessos del Barça que no li passi factura de cara al Nàpols ni a Mestalla, on ha de ser una peça important perquè l'Englet i Umtiti continuen lesionats.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Hola, Quique.
Hola, Bayori, bona tarda.
I el dia després en blanc i blau com ve?
Jo crec que senta avui una mica millor l'empat que ahir per la nit, després del minut 96 encaixar aquell gol fatídic. El dia després és de balanç de danys, la lesió de Morlanes, veurem el que té, però em diu Fouto que pot tenir per dos partits de sanció perquè va ser expulsat després del gol de De Jong, i Nico Melamed, quasi, entre cometes, l'heroi, perquè va saber picar a Gerard Piqué, s'enfronta també a un partit de sanció per la vermella. Nico Melamed a les xarxes de l'Espanyol.
Estamos jodidos, estamos con rabia porque se nos escapa el partido al final, pero bueno, hemos metido mucho huevo, le hemos metido mucho coraje, porque este escudo de verdad que lo mereces al final. Es que somos una familia, hay que estar orgulloso y vamos a ir a por más seguro.
Protagonistes als gestos de l'RDT després del gol del Barça, gol 700 de l'RCD Stadium, i també Sergi Darder, l'autor del primer gol i de la passada del segon gol. Un Darder, evidentment, que era preguntat ahir en sala de premsa sobre aquests gestos que deia l'Helena de l'Araujo.
Aquí se nos escapan a nosotros dos puntos. No puede ser que en la última jugada se nos vaya un partido donde creo que hemos hecho lo que teníamos en prácticamente todos los minutos, que en el minuto uno te metan, que el equipo sea fuerte para aguantar todo lo que viene. Después de un poco la racha que veníamos y ser fuertes, creo que merecíamos los tres. Al final hay que ser realistas, el Barça te somete, no podíamos pensar que el Barça iba regalando nada, así que bueno, la sensación es que los puntos se nos escapan a nosotros.
Bueno, el Darder parlant també del partit. Més coses. L'Espanyol es queda en terra de ningú i ara ha de refrendar una mica la bona dinàmica d'ahir al partit clau del proper diumenge a les dues. També Cornellà contra el Sevilla, de mal equip fa festa.
Sevilla i Villarreal, no?
Sevilla a casa, Villarreal a fora, i després arriba el Getafe de Sánchez Flores.
Partits que seran tan difícils o més que el partit d'ahir contra el Barça. El tenim a Joan Capdevila, Relacions Institucionals de l'Espanyol. Joan, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Escolta, ara que hi han passat unes quantes hores, el regust del punt aconseguit ha canviat una mica o la sensació és la mateixa que ahir a la nit?
bueno, coste de digerir encara una mica, no? Realment tinc dues sensacions, no? Potser la primera de la de ràbia, no? Perquè, clar, ho vam tenir tan a prop, doncs que tens aquesta sensació de ràbia, no? Però aleshores també tenim una mica de sensació de satisfacció de que, bueno, pues que vam estar a l'altura del derbi, estem competint, doncs, els dos partits del derbi crec que els vam competir molt bé i les sensacions han millorat moltíssim respecte als últims dies, no?
Aleshores, diries que l'equip, tot i que la victòria es va escapar a l'últim sospir, es pot dir que s'ho reforçat del partit d'ahir, Joan?
Jo diria que sí, en general diria que sí, no? Perquè bueno, jo crec que que l'equip va estar a l'altura de que és el derbi, les circumstàncies i tot el que repercuteix. És cert que necessitem sumar de 3 en 3, que portem una ratxa, diguéssim, de resultats no gaire positiva, però bueno, jo penso que si encadenem aquesta imatge i aquestes sensacions, doncs no tardaran a arribar als resultats.
Joan, tu que has estat futbolista dels bons, a més, és molt difícil mantenir la concentració, les cames, l'actitud defensiva fins al minut 96, quan el Barça posa un davanter tan alt com De Jong, un xaval com Adama, que ahir les va centrar totes. És a dir, és tan difícil evitar el gol del Barça, l'últim?
Bueno, és veritat que ara, pues, segurament, a mi m'ha passat, que quan t'empataven o perdies un partit a l'últim segon, doncs tens aquella sensació de, ostres, quina ràbia, podia fer més. Però és que en aquell moment al camp, pensa que l'esforç va ser brutal. Tens un rival que també té els seus punts forts, no? I el rival també juga. És cert que et queda aquesta sensació de poder fer alguna cosa més, no? Però ja et dic que a vegades les cames ja no poden, no? El que et demana el camp, no? I és que l'esforç va ser brutal. Sí. I va ser una llàstima, però pensa que el rival també té els seus punts forts i bueno, pues a vegades doncs, van estar acertats, és així.
Un parell de situacions polèmiques. 6 minuts d'afegit, et van semblar molts?
A mi sí, personalment sí. Jo pensava que serien 4, sent el Barça 5, però 6 no, saps? Però bueno...
Que al final van ser 7. Al final van ser 7.
Sí. Però bueno, al final són situacions que això no pots controlar. Nosaltres el que pots controlar és el que passa dins del camp, no? Aquestes situacions és una situació que no pots controlar, però llavors pues, les situacions que no pots controlar doncs és molt difícil llavors, no? Tindré una valoració.
Molt bé. I el tema de l'Araujo, el gest que va tenir al final, moment de tensió, us va fer un gest com a segunda o venís de segunda i tal, després el xaval s'ha disculpat a les xarxes socials, alguna cosa a comentar?
Bueno, jo penso que ja està dit tot. És cert que s'equivoca, ell mateix ho reconeix. Si fos un jugador del meu equip, segurament pues, no m'hagués agradat que ho fes amb un rival, perquè els rivals s'han de respectar sempre. Potser és motiu de l'atenció, però sí que és cert doncs, que més que el gest també és la manera de menys crepànico quan surt del camp, no? I que l'àrbit no fes res amb el respecte, no? Perquè al final surt de la seva banqueta i se'n va increpar a Nico quan marxa del terreny de joc, que va passar per alt, això, no? Però bueno, jo et dic que són derbis, al final hi ha molta tensió acumulada i ja et dic, hem tornat, és bonic tindre aquests derbis, la veritat que les sensacions han sigut molt bones, molt positives i el que dèiem abans, sortim reforçats i hem de tindre aquesta continuïtat de cara al futur.
L'última, amb un Raúl de Tomàs commovador, un Raúl de Tomàs que va defensar, que va atacar, que va fer el gol i que fins i tot es va enfadar amb els seus companys amb l'última jugada. És un tio visceral. Jo suposo que no es poden evitar, no?, aquests gestos.
És normal. Al final pensa que se t'escapa un partit pràcticament que tenies guanyat. Són producte de la tensió, del compromís, però bueno, sense res més important. Això demana pues, que l'equip està viu, que tothom vol sumar i és molt positiu, això.
Perfecte. Joan, gràcies per atendre'ns a seguir. Que vagi bé.
Molt bé, una abraçada molt gran.
Igualment. De seguida analitzem una mica menys el Pichi Alonso.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenim en Ángel Pichi Alonso, comentarista COPE, i que, com sabeu, ha jugat al Barça i a l'Espanyol també. Ángel, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Ángel.
Et sembla just l'empat d'ahir entre l'Espanyol i el Barça, o què? O creus que algun dels dos va estar més a prop de la victòria?
Home, és obvi que el Barça va estar més a prop de la victòria. El disposar de més ocasions, l'Espanyol va ser molt, molt efectiu, però jo crec que l'Espanyol va saber jugar millor el partit. Al Barça li va faltar un pèl d'ofici, sembla mentida, però jo crec que li va faltar un pèl d'ofici. I, bueno, també és cert, jo he viscut els derbis des de les dues bandes, que, bueno, que el Modest sempre és un partit més especial, no? Que porta molta més intensitat, una actitud molt d'anar cap endavant, com és el partit de l'any, no? I en aquest sentit jo crec que l'Espanyol està francament bé, està intensitat i actitud i pressió.
Clar, és veritat que el Barça, com se li posa la cara tant a l'inici, i després jo crec que la segona part, sobretot a l'inici de la segona part, té minuts de molt bon futbol, feia la sensació de que s'enduria la victòria, però després, clar, et poses en la pell d'un perico, que al minut 95 està guanyant per 2-1 i se li escapa, no?
Sí, està clar. De fet, el Barça entre el 0-2, que jo crec que es canvia radicalment el partit, aquella acció de Adama, que para Diego López, i sí, després el cap de cap de Ferran en la mateixa jugada, que podien haver estat el 0-2 i hagués estat un altre partit totalment diferent. Sí, és cert que el Raúl de Tomàs fa el gol quan millor estava el Barça, no? Però a partir d'ahir el Barça no sap jugar-lo. Li costa moltíssim. Els centrecampistes ahir van participar molt poc. Es va treure molt fruit de les entrades, que el gol arriba normalment en una centrada quan és un equip que habitualment centrava poc, i ahir va centrar moltíssimes vegades. Adama va ser el més desequilibrant, sobretot en la primera part, i es va recórrer al final, pues, a això, posar molts davanters, i al final agafa l'home que ningú vol, com més ara les castanyes del foc, el futbol teu. El futbol té això, no? I, clar, a l'Espanyol li queda un molt mal sabor de boca, perquè tenia els 3 punts al sac, i el Barça se'n va descontent perquè entenc que al llarg de tot el partit havia tingut més opcions de poder passar el partit. Però, indubtablement, pel Barça el punt és molt bo, perquè ja no pel punt en si, sinó per aquesta sensació de que no ha perdut. I si mira les estadístiques de Xavi, pues l'equip va responent, no? I una derrota hauria fet molt més mal.
Has dit dues coses interessants en aquesta última reflexió, Àngel. Una, poc protagonisme dels migcampistes. Home, que en un equip de Xavi els migcampistes no tinguin protagonisme vol dir que aquí alguna cosa falla. I després has dit, i estic d'acord, el millor Adama, que se'n va anar gairebé sempre l'1 contra 1 i va posar moltes centrades, però també la pregunta que et faria és si el Barça juga d'aquesta manera no hauria de tenir més minuts Luc de Jong, que és un especialista de la rematada?
Bueno, clar, si jugues a centre moltes vegades, pues, òbviament, quan més rematadors tinguis o quan el davanter sigui més rematador, molt millor, no? El que passa és que, bueno, l'equip també juga per terra i, per tant, el nou ha de associar-se bé, ha de baixar pel pobre forat i associar-se amb els interiors. Tot és una mica complicat, però mira, es va recórrer, jo què sé, a la jugada aquesta de que, bueno, tinga a Aubameyang, tinga a Ferran, tinga a De Jong, i, bueno, i la tira a dalt, a veure si estem encertats. Mira, va estar encertat. Però et dic que al Barça li va faltar poder controlar el partit, i, bueno, això hagués necessitat que Pedri, De Jong, Gavi haguessin participat més. Gavi ha participat molt, però va participar pràcticament quasi com a extrem.
Sí, és com a jugar a l'esquerra, sí.
Clar, i ahir no ajuda tant a tenir control del partit.
L'última, error molt gruixut en el 2-1 de RDT d'Eric García, de concepte molt gruixut,
Sí, no s'ha tenint sort. La veritat, a mi em sembla un molt bon futbolista, millor futbolista que defensor, està clar, però a més està tenint mala sort. Està tenint mala sort perquè en jugades puntuals està allà al mig, no? I ahir és veritat que li guanya l'esquena amb moltíssima facilitat. De tota manera, també t'he de dir que Raúl de Tomàs és millor que els davanters del Barça, entenc jo. En aquest sentit és un molt bon jugador, sí, que és molt llest, que sap on fa mal i va saber guanyar l'esquena perfectament, i a més va definir de meravella després.
Sí, sí. No, ho dic perquè si Eric García tira les dues passes endavant com la resta dels seus companys, el deixen en fora sí. de joc, i després, quan veu que ha trencat la línia, en lloc d'anar a buscar el davanter, se'n va endavant, amb la qual cosa deixa absolutament sola a RT, és a dir, s'equivoca dues vegades.
Bueno, pero el error grave es que dices guanya l'esquena y ya después la reacción posterior ya va en función de 100.000 cosas, pero la acción que determine que Raúl de Tomás es que de sol es precisamente aquesta, que tu guanya l'esquena fàcil.
Àngel, gràcies per l'anàlisi, una abraçada forta, anem parlant.
Igualment, una abraçada.
Igualment, adeu. 3:45, atenció que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Luc de Jong, la figura del jugador holandès rematant de cap i salvant pels pèls la situació de l'equip ahir a la nit a Cornellà. Els cabells rossos salvant una vegada més el Barça com ho va fer contra el Mallorca o contra el Granada. Luc de Jong, fusilat per determinats mitjans de comunicació en general i comentaristes en particular, està demostrant que, malgrat no tenir la millor tècnica del món, ni molt menys, és un gran professional. Calla, treballa, juga poc, però marca gols i té una rendibilitat brutal. En Lliga, 4 gols, i si contem els minuts, apenas ha jugat 6 partits sencers. 4 gols, Luc de Jong, 8 porta Memphis, que no marca des de finals de novembre, els dos holandesos, els dos denostats pels mitjans de comunicació. El Barça busca gol i de moment no el troba ni amb Ferran ni amb Aubameyang. Xavi haurà de reflexionar sobre la utilització de les peces del davant, de la davantera, si juga Dama, que es menja el seu rival, que desborda, que dona centenars de centrades, si igual hauria de jugar més amb un davanter centre especialista i no amb fals davanter centre. Què fer dijous, per exemple, davant de dos centrals del Napoli com poderosos com Rahmani i Koulibaly? De moment, encara fresca la figura, la imatge d'ahir de Luc de Jong.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli. I rematem aquesta ressaca del derbi amb el Javier de Aro, director de Tiempo de Español. Javi, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, todo bien?
Bien, bien, bien. Pudo estar mejor, pero yo creo que hay que salir contento del partido de ayer. Sí. Evidentemente, de ese gol en el último segundo, que ya no es algo, digamos, extraño, porque de los últimos 12 goles que nos han marcado en 5 partidos, porque claro, vamos a 2 goles por partido en contra, el 70% de los goles son en balones aéreos, es decir, ahí tenemos un grave problema, pero si quieres luego lo comentamos. Pero bien, el partido de ayer, y espero que esto sirva por fin de algún punto de inflexión, aunque, repito, los errores defensivos me preocupan.
Ya. O sea, que el punto, entiendo que igual te sabe un poquito mejor hoy que ayer justo después del partido, ¿no? ¿O qué?
A ver, por la forma, ¿no? Porque hay que reconocer que el empate es justo. Yo no voy a decir, no, es que merecimos ganar. Y Barcelona en la primera parte nos dio un baño. Sin te marcan el minuto uno. Yo creo que si el Barcelona hubiera marcado el 0-2 en esa jugada de Adama, posiblemente hubiera cambiado mucho más el partido, ¿no? Sí. Pero creo que el Barcelona se relajó un poquito, pensó que lo tenía fácil, y el Español tiene buenos jugadores. Llega el gol de Darder, eso cambia radicalmente el partido ya en la segunda parte, el Barcelona ya no estaba tan fresco.
No, pero en la segunda parte yo creo, Javi, no sé si estás de acuerdo conmigo, que el Barça empezó bien, que es cuando mete el gol que le anulan, bien sí. anulado de John, que si se vuelve a poner por delante en el marcador en aquel tramo de partido, sí, igual también todo, hubiera claro, podido exacto. ganar, pero bueno.
Sí, pero claro, ese gol era ilegal, por sí. lo tanto, a partir de Barcelona es como si notara el golpe de no haber vuelto a ponerse delante en el marcador, el Español cambia radicalmente un poco la mentalidad, llega el gol de Raúl de Tomás y a partir de ahí el partido se descontrola absolutamente y el Barcelona ocasiones de gol claras tiene dos, que son el cabezazo primero de Jong y luego el gol de Jong.
Sí, señor.
Y siempre son, es que es, ya sé que es a veces reiterativo, pero creo que este equipo tiene graves problemas defensivos, pero graves problemas defensivos. Y ya no es solo de los dos centrales, sino es del lateral derecho, porque no tenemos ningún lateral claro que sea un buen lateral. Y son muchas cosas que hacen que en la primera vuelta, al no encajar goles o encajar muy poquitos, se notaba, digamos, el hecho de que marcabas tú y ibas ganando partidos, pero en esta segunda vuelta es que llevamos 2 puntos de 15. Sí. 2 de 15. Y claro, esto no te hace subir. Y si los de abajo van ganando de vez en cuando y tú no vas ganando, al final el margen que tienes del descenso se va cortando. Hace unos días era de 10, ahora estamos a 8. Que es una preocupación que tengo, pues sí que la tengo esa preocupación, pero la preocupación la tengo porque veo que el equipo defensivamente es muy muy corto. Es decir, el último partido al margen del Valencia que hemos ganado, le tuvimos que marcar 4 goles al Levante, 4 al Levante, porque el día del Elche perdimos, nos marcó 2 goles el Elche. En Cádiz empatamos a 2 en el último segundo, pero el Cádiz nos marcó 2 goles. El Betis nos marcó 4. El Atlético de Bilbao nos marcó 2 y el Barcelona 2.
Javi, ¿qué te preocupa más? ¿Que RDT se constipe un día o que no hay relevo para Sergi Gómez y Cabrera, por muy mal que estén?
Pues yo creo que me preocupa más Raúl de Tomás que lo otro, aunque yo creo que va Quique muy unido, ¿no? Porque ayer Calero sale específicamente a tapar a De Jong, específicamente, y en las 2 jugadas queda retratado de una manera increíble, no solo él, sino los otros 2 centrales, y me preocupa Quique también la banda derecha, es decir, no hay un lateral bueno. Ayer, por ejemplo, cuando Aleix Vidal estaba que no podía más, lo lógico hubiera sido sacar a Miguelón, pero es que Miguelón es lateral y yo no sé qué está haciendo en el banquillo. Si no confías en él, pues no lo lleves. Lleva a Rubén Sánchez, es igual a cualquiera, pero no hagamos lo de ayer. Es decir, si no puede, no, luego acaba Puado jugando de lateral derecho. Y quiero destacar también el papelón brutal de Raúl de Tomás defendiendo.
Ayer, Raúl de Tomás.
Defendiendo primer palo, defendiendo a Dembélé,
sí.
Me parece que ayer Raúl de Tomás, cuando está motivado y cuando los compañeros le acompañan, creo que es un jugador increíble. Luego puede hacer sus gestos cuando nos empatan bueno, el partido,
es normal,
de cabreo.
Es la frustración de tener tan cerca la victoria, de lo que te has vaciado y has peleado y ves que te empatan al final. Yo lo encuentro normal. No.
Pero ojalá muchos jugadores hicieran lo que hizo él y lo que hizo también Nico Melamed.
Oye.
Y esto también, que yo estoy muy de acuerdo, yo siempre he sido defensor de Melamed, pero ayer un chaval de 20 años que se enfrentara a un jugador como Piqué, me parece de una dignidad absoluta por parte de este jugador defendiendo a su club.
Oye, 6 minutos fueron muchos de añadido,
¿no?
¿Creéis?
No,
o qué, o...
está bien, para mí, ¿sí? Está bien, sí, sí, aparte que el gol llega antes del minuto 6,
sí, sí, sí,
por lo tanto el otro minuto añadido ya no cuenta, pero a mí me parece que fue justo, es que yo no... me hubiera gustado ganar, pero hay que reconocerlo, es decir, para mí el 2-2 es un resultado justo y ya está, y aplaudir por también, lo quiero decir, a la afición del Español, que creo que volvió a estar en donde tiene que estar. Sí. Claro, el tema de los insultos no me gusta, ni me gusta que nos insulten a nosotros, ni que nosotros insultemos a nadie, pero eso, por mucho que hagamos pedagogía, va a ser imposible que en partidos como el de ayer, cuando se juega en el campo de Barcelona o se juega en nuestro campo, pues nadie suelta insultos. Y no me gusta, pero desgraciadamente estamos en la sociedad en la que estamos y la que vivimos, que la falta de respeto es algo muy habitual.
Javi, gracias, un abrazo fuerte.
Bueno, ¿puedo decir una cosa?
Sí, hombre, claro, sí.
Tengo mucho dolor con el club, mucho dolor, lo tengo que decir. Tengo mucho dolor.
A las 6 hay que escucharte.
No, yo creo que todo el mundo lo sabe por qué. Pero cada vez siento más dolor.
No, pero no sabemos, mucha gente no sabe por qué. Explica por qué.
No, porque
rápidamente.
El club me ha vetado de no poder entrevistar a jugadores del primer equipo por mis críticas sobre la gestión económica y deportiva en el tema del mercado de invierno.
Ya.
Pero ya te lo levantarán pronto, ya verás.
Hay que arreglarlo.
Me da lo mismo que me lo quiten, es que yo ya no quiero saber nada. No quiero saber nada, porque ellos han hecho daño a los oyentes de Tiempo de Español. A mí no me han hecho daño, a mí me lo hacen y me duele por mis oyentes, no me duele por ellos. Pero el club no es de ellos, y eso es un error. Ellos no son el club, por encima de ellos está el club. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Y castigo de patio de colegio, a mí me parece que estamos en pleno siglo XXI, en una libertad, en un Estado democrático y de derecho.
A ver si podemos arreglarlo. Javi, un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias.
Quique, gracias.
Buenas tardes.
Seguim. Seguim amb un apunt del Reial Madrid abans del debat. Un Reial Madrid que juga demà, té partit. Quin partit? Partides de Champions al camp del PSG. El Reial Madrid ja està a París i allà també està el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Ya está el Real Madrid en París con el presidente Florentino Pérez a la cabeza, que ha volado con la expedición. Se ha traído Ancelotti a toda la plantilla. Se han recuperado Benzema, Mendy y Mariano. La prueba definitiva para el delantero será esta tarde a las 7 en el Parque de los Príncipes. De momento, hoy se cumplen 22 días desde que se lesionara contra el Elche. Recordemos que tiene una rotura fibular de grado 1 en los isquios de la pierna izquierda, que ayer completaba parte del entrenamiento y que hoy se espera que lo pueda completar y que mañana sea titular si no hay ningún tipo de contratiempo. Mendy será titular en el lateral izquierdo, por lo tanto Ancelotti podrá contar con su once de gala. Habla Karim Benzema a las 6:05 junto con Carlo Ancelotti. Ayer se designó el partido, es el italiano Daniele Orsato. Recordemos que hay dos jugadores apercibidos, son Casemiro y Mendy, que si vieran mañana cartulina amarilla no podrían jugar la vuelta el 9 de marzo en el Bernabéu.
Gracias, Miguel Ángel. De seguida el debat amb el Minguella i el Poli.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Vinga, va, saludem el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda, amics.
Com estàs?
Bé, home. Aquí al solet, estic prenent el sol.
Prenent el sol?
Sí.
A on, a una terrasseta o a on?
Bueno, ara m'he pegat aquí una terrasseta perquè m'ha trucat la Sílvia de
sí. Toca intervenir.
Tenia la connexió immediata. Clar. I sí. He d'escoltar el Miguel Ángel Díaz a l'hora que el Benzema parla i tot això.
Sí, sí, sí. Poli!
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
Buenas.
Estamos?
Chacho, ¿qué?
Nada, yo disfrutar del partido, magnífico. Yo, porque,
sí, hombre,
escucha, yo estoy celebrando el Día de los Enamorados con mi mujer.
Hombre,
así que te puedes imaginar,
pues claro,
es posible.
Como tiene que ser.
No puede ser de otra manera. A ver, ya me ha sacado hoy de paseo, me ha dicho, venga, lo vamos a celebrar. Y aquí estamos celebrando, totalmente y absolutamente.
Perfecto.
Bien
perfecto,
hecho, bien hecho,
ser, tú,
bien hecho.
Bien.
Bueno, aquí estamos un poco de resaca de derbi, Minguella. Derbi sí. Intens, derbi emocionant i tal,
sí,
bé,
sí, 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 sí. Bueno, la primera part, després del gol, va semblar que baixaven els braços els dos equips. Va passar un rato. La primera part va ser més insulsa. La segona part va anar calentant-se, els gols de l'Espanyol, ambient, tal, i va acabar com un derbi, com té de ser. No amb expulsions, però amb molta vibració i demostrant que cada un defensa els seus colors. A mi, en aquest aspecte, em va agradar.
¿Lo viste el partido, Poli, o qué?
Hombre, claro, como no lo voy a ver, y poder escucharlo, evidentemente.
Desde un punto de vista más imparcial, ¿te parece que alguno estuvo más cerca de la victoria que el otro? Porque es verdad que el Español se le escapa la victoria en el último suspiro, pero hubo tramos del partido en los que el Barça parecía que se lo iba a llevar.
Fíjate, en eso, en cierto modo, lleva razón en lo que está diciendo, pero yo la conclusión que saco, que ayer el Español me parece que perdonó y se dejó dos puntos en el camino. Yo creo que el Barcelona tuvo como 35 o 40 minutos más o menos que no estuvo en el partido, dejó que el Español se viniera arriba, porque lo tuvo Grogui al Español, lo tuvo muerto, cuando le hace el segundo gol lo tuvo prácticamente muerto, y sin embargo ves que es un equipo que yo no veo que avance. Yo te lo digo, veo que sí, que vienen jugadores nuevos, como han venido, que mejoran ciertas cosas, porque los jugadores son buenos, no cabe duda. De hecho, hasta De Jong, fíjate, Luke De Jong ayer metió el gol y empató sí. El partido en el minuto de los minutos de descuento y tal y cual.
Y el Cádiz sin criticar... meter un gol, tú.
Exactamente, exactamente. No, pero José, fíjate, es que yo, el mito ese que se vende, y el otro día te acuerdas cuando te pregunté, si no tienes los futbolistas, no tienes estilo, porque es que no existe.
Claro.
El futbolista,
claro.
Sin los futbolistas no existe el estilo. Por mucho que venga, el sur es un cordón que baja del cielo, si da igual. Si tú no tienes los futbolistas, no vas a jugar a nada. Y entonces... A mí cuando dicen, no, los brotes verdes, estas cosas... Yo el Barça no lo veo mejor absolutamente en ningún momento. Sí veo que tiene a Adama Traoré, que no tenía, a Ferran Torres, que tiene a Aubameyang, efectivamente. Has traído futbolistas para un cierto tipo de tal. Pero no para la milonga esta que queremos vender de yo qué sé, que si el control, que si el no sé qué, la posesión. No. Ayer el Español hubo un momento que le estaba pegando un repaso al Barça, para mí. Y había un futbolista en el campo, se llama RDT, que dio una exhibición de defender, de atacar, de fútbol, de meter goles y de todo, que fue extraordinaria. Y estamos hablando que no ha venido a ningún sitio. Ahí está en el Español y es un futbolista español que no pasa absolutamente nada.
Ahora, parecía que había nacido en Sarriá. Parecía que había nacido en Sarriá.
Sí. Tal cual.
Minguella, ¿tú et va agradar el Barça o no, Minguella? ¿Et va agradar el Barça o no, a ratos?
El Barça està amb l'estil de sempre, vull dir, sí. Hi ha molts jugadors que no tenen qualitat per estar al Barça, però si no pots fitxar ningú més, si no hi ha diners, si no hi ha d'això, vull dir, bueno, llavors...
Claro.
Una plantilla... refer una plantilla de 22 jugadors costa molt. No és només dos jugadors. Si a més no tens diners per escollir els que realment fan falta, si a més no tens un secretari tècnic expert, amb tots els respectes als tècnics que hi ha per allà, parlo a un expert que sàpigui que fitxi els jugadors que realment fan falta. Vull dir, jo poso per exemple, ¿dónde estaba hace dos años el Betis? ¿Tú que eres
sí,
el Betis?
Sí.
¿Dónde estabas? Luchando para no bajar.
Efectivamente.
¿Y ahora cómo está el Betis? ¿Y tiene un secretario técnico experto, sí o no?
Claro, totalmente. Por eso yo te digo lo que te estoy diciendo. Y ese secretario técnico, con la idea del club, puedes hacer, como tú sabes, un proyecto y puedes tener una idea y lo puedes llevar a cabo en X tiempo. ¿Es correcto? Tal cual.
Poli, ¿y el entrenador quién lo escogió?
Claro.
El secretario técnico.
Claro, el secretario técnico.
Que ya lo había tenido en el Villarreal y estuvieron a un penalti de Riquelme de llevar al Villarreal a la final de la Copa de Europa.
Sí, hubiera sido Barça-Villarreal esa final.
Claro, por eso digo, imagina tú si cambia. En cambio, nosotros en el Barça desde hace años, no, porque este es a mí, no, este no sé qué, este no sé cuántos, a mí me gusta este jugador y tal. Y este, ¿quién lo ha traído? No, le gusta el entrenador. Y si nos fa una plantilla, sí. Vam acabar molt a baix, ja fa dos anys o tres. Ara, per fer-la, se necessitava gente muy experta. Tenemos grandes barcelonistas que han sido grandes jugadores, pero que no son expertos en esta materia. Y no tienes dinero. Ah, muy difícil esto, ¿eh? Esto va para largo, ¿eh? Lo del Barça va para largo.
Poli, dame una pinceladita de lo que esperas del partido de mañana, del PSG Madrid.
He estado oyendo hace un momento, no mucho. Escucha, ¿que va a jugar Benzema mañana, habéis dicho? Y
puede ser. Bueno, está en la convocatoria, va a jugar, pero puede... Ya veremos si es titular o no, ya veremos.
Hombre, a mí me sorprendería mucho que mañana Benzema fuera titular. Y por una cosa muy sencilla, titular viene de la lesión que viene. Ni ha podido entrenar bien, falta. Ni ha podido estar... Claro.
Poli, para partir mañana no hace falta.
Estoy contigo, decir, José.
No hay que precipitarlo. No hay que precipitarlo.
Fíjate, el otro día lo decía, aquí qué pensamos, a corto plazo o pensamos aún... digamos, medio corto plazo, entre comillas, para que eso. Pues, gente, hoy puedes perder, mañana puedes perder un futbolista que se te puede ir, como tenga la lesión gorda, se te puede ir a tres meses.
Sí.
¿Me explico?
Claro.
Entonces,
claro,
¿qué haces?
Eso te digo.
¿Qué haces?
Claro.
Yo creo que el Madrid, siendo el Madrid, tiene que ir a jugar a París con lo que tiene. Y siendo el Madrid. Otra cosa es que, no sé, hay veces que se hacen las cosas. Yo muchas veces los entrenadores no los entiendo en alguna. Como no soy entrenador, pues a lo mejor no llego a comprender qué se siente cuando estás en el banquillo, qué se siente cuando estás ahí en la parte de fuera del campo. Yo te hablo como jugador que he sido, y te hablo como aficionado.
Mm.
¿Qué pasa? Que a lo mejor ellos ven cosas que nosotros no vemos. Pero yo ir a pelear en una batalla tan importante como esta con un jugador que no está en condiciones, yo prefiero uno que esté en condiciones, que esté al 80-90% por lo menos.
Perfecto.
Que te puede,
no está
puede,
bien,
puede,
no va a jugar.
Puede meter la pierna,
no está bien,
¿verdad?
Bueno, a ver qué pasa, que va a ser un partidazo. Lo dejamos aquí, señores, de momento. Os dejo ahí en las terracitas disfrutando. Minguella, Poli.
Gracias.
Hasta luego. Gracias.
Adiós, adiós.
Torna al futbol continental a la COPE. I al Barça li espera una estrena apassionant a l'Europa League.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça-Nàpols.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Joan Batllori.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Més futbol, ara el Girona. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que va treure un puntet d'un camp difícil com és Valladolid, eh?
Sí, i que avui està pendent i estarà del Ponferradina Reial Societat B. És partit que es juga avui, 9 de la nit, tanca la 27a jornada de la Lliga Smartbank. Dic que està pendent el Girona i que estarà perquè si la Ponfe guanya, farà caure el Girona de la cinquena a la sisena plaça. Ara mateix, cinquè Girona, 42 punts, sisè la Ponferradina amb 41. Recordem que el Girona té, a més, 3 punts de marge sobre el primer equip fora de les places de la promoció per pujar i és a 10 de l'ascens directe. Ve de guanyar la Ponferradina, de recuperar-li el gol a Baraj, ve d'empatar en un gran partit, perquè va ser d'anada i tornada a 2 davant el Valladolid, i a l'espera, en aquest tram exigent de calendari, del líder, l'Eibar, dissabte a Montilivi, on hauria de tornar Mitchell després de la quarantena per Covid. Jo crec que aquest Ballori, si no és l'últim tren, és el penúltim per saber si realment el Girona està capacitat, té opcions d'optar a l'ascens directe de categoria.
Primera Federació, Gil, bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
Continua sense guanyar el Barça B.
Barça B 1, Linares 1. Gol andalús de penal a l'últim minut per empatar un partit on, certament, per mèrits futbolístics, el Barça va ser mereixedor dels 3 punts. Però no hi ha manera. 7 punts de 33 signa el filial blaugrana en els últims 11 partits. Sergi Barjoan, el tècnic, parlant del soroll al voltant de la continuïtat del seu càrrec.
En cap moment, ni diumenge després de partit, ni dilluns quan va sortir totes les notícies. Crec que el que sigui un club tan gran com aquest, el Barça sempre doncs, té que haver-hi, doncs, té que bullir alguna cosa. Digues que aquesta setmana m'ha trobat a mi i segurament seguirem aquesta setmana doncs, rebent perquè les coses no van bé, però la situació doncs, segurament que l'assolirem doncs, canviar i crec que estic fent la feina que correspon, que és formar jugadors.
Destacat per dalt, pèrdua del liderat de l'Andorra després de caure 0-1 al Nacional davant del Villarreal B. Per baix, el Sabadell surt de zona de descens guanyant a Sanlúcar de Barrameda 0-3.
I futbol femení, Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça ja podria ser campió de Lliga la propera jornada.
Faria falta una carambola, que seria complicada. Que el Barça guanyi l'Alavés no és complicat, però haurien de punxar la Real Sociedad i el Granadilla. És una jornada que queda lluny perquè es disputarà d'aquí 3 setmanes, el 5 i 6 de març, després de l'aturada de seleccions. La Real, que està 19 punts, hauria d'empatar com a molt a casa contra l'Eibar, mentre que el partit del Granadilla només valdria l'empat, jugar contra l'Atlético de Madrid. Amb aquesta carambola el Barça seria campió i la següent jornada el Real Madrid visita el Johan i li hauria de fer el passadís a les blaugranes. Ahir el Barça va guanyar 0-3 a l'Ezama amb gols de Torrejón, Ochoala i Mariona, mentre que la Real tornava a perdre al camp del Levante 1-0. Jonathan Giraldez demana seguir fent les coses bé abans de celebrar.
És cert que tenim una petita opció de ser campiones al següent partit si guanyem el nostre contra l'Alavés, però és cert que encara depenem d'uns altres resultats, de l'Atlètic de Madrid, de Granadilla, de Real Societat. Per tant, hem de tenir calma, ara desconnectar amb aquesta aturada de seleccions, tenir en compte que ben aviat, si continuem fent les coses bé, serem campiones. Tenim moltes ganes de que arribi per aixecar un altre títol.
La mala notícia del matí és que s'ha confirmat la lesió muscular d'Irene Paredes, que es perdrà l'important cita de la selecció espanyola a la Arnold Clark Cup de preparació per l'Eurocopa.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fins aquí a futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hoy tenemos el placer de saludar en directo al seleccionador español sub-17, que es Julen Guerrero. Hola, Julen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Yo sé que sí. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Qué tal es la vida de un seleccionador sub-17? ¿Cuántos días trabajas al año, más o menos?
No, pues yo creo que todos, prácticamente. Yo la verdad es que soy, para eso, estoy 24 horas.
¿Tienes ilusión en ser entrenador del Athletic Club algún día?
Bueno, pues si tiene que llegar, llegará. Intentaré estar preparado y...
¿Estás cansado de que te pregunten por el Cholo, por el pisotón, no?
La verdad es que yo no le he dado nunca ninguna importancia, he intentado hablar lo menos posible. Y...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
En Rastreator te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti. Ahora te asesoran expertos de principio a fin por teléfono, chat o WhatsApp. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Parlem de bàsquet, Albert, que entrem en setmana de Copa i ens preguntem com arriben a la cita els tres catalans.
Sí, t'ho explico de seguida, Ballori, però em perdonaràs perquè tenim una última hora, perquè tenim comunicat mèdic de Corey Higgins. Acaba de sortir del forn. Sabeu, us vam informar dimarts que passaria pel quiròfan. Ho va fer oficial dijous, divendres, al Futbol Club Barcelona. Avui ha passat pel quiròfan per sotmetre's a aquesta cirurgia a la fàscia plantar del peu esquerre. 12 setmanes de baixa, era més o menys l'esperat, 3 mesos. Jo crec, no tinc calendari en mà, jo crec que arriba, si arriba justet, si és que disputa el Barça, entenc que sí, el play-off de quarts de l'Eurolliga i arribaria pel tram final de temporada, final a 4 i, òbviament, play-off de la Lliga Endesa. Aquesta és l'última hora i el que em deia, setmana de Copa, efectivament, falten 3 dies perquè arrenqui la cita de Granada, a partir de dijous allà hi serem, i hem tingut una mica de tot pel que fa als tres catalans. El Barça no ha jugat, per què? Perquè s'ha posposat el partit a Múrcia davant l'UCAM fins al dimarts 29 de març, era partit de la jornada número 22 pels casos de Covid al conjunt murcià. Un Barça que juga el divendres, recordem, divendres, quarts de final, segon torn, a 9:45 de la nit, contra un Baxi Manresa que sí ha jugat, ha guanyat el Casademont Saragossa 94-73. Tenim un equip que no ha jugat al Barça, un equip que sí ha jugat i ha guanyat el Baxi, i un equip que ha jugat i ha perdut, el Joventut de Badalona, que és qui obre competició dijous 6:45 de la tarda davant el rival d'aquest cap de setmana, el Lenovo Tenerife. Va perdre la penya 58-74. Pareu bé l'orella, Carles Duran és l'entrenador del Joventut de Badalona.
Bueno, hemos jugado bien 25 minutos y luego todo ha sido una mierda, así de claro, ¿eh? Pero bueno, habrá que aprender, ¿no?, de la mierda que hemos hecho y de lo que ha pasado hoy en la pista, lo que ha pasado en la media parte, pero bueno, o sea, pensar en el siguiente.
Ha quedat bastant clar com va ser el partit del Joventut.
Sí, perquè hi ha una doble reiteració per part de Carles Duran, i ja saps que s'ha d'aprendre de tot, també de la que diu Carles Duran. Aquest duel es repeteix, insisteixo, dijous, i el gran dubte, perquè està el Gil tremolant per Carlos Alocen, que és un dels bases del Real Madrid, perquè s'ha lesionat en el partit davant Unicaja, lesió de genoll. Estem pendents de saber l'abast exacte, però parlen d'una lesió que pot ser greu del base del Real Madrid, lesió de genoll.
Gràcies, Albert, que vagi bé.
Que vagi bé.
Saludo al Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Jocs Olímpics d'hivern de Pequín. Tenim una bona notícia. Diploma olímpic per Espanya en patinatge artístic.
Sí, el barcelonès Adrián Díaz i Olivier Smart hicieron historia al conseguir el primer diploma olímpico español en la modalidad de danza sobre hielo tras quedar octavos en la final haciendo una gran exhibición con la versión de La Máscara del Zorro. La pareja, que había sido cuarta en el último europeo, debutaba en unos Juegos Olímpicos de invierno, por lo que el diploma, según Díaz, tiene sabor a éxito.
Significa un montón de años de esfuerzo, significa que con constancia, con entrenamiento diario, con buena actitud, que se puede llegar a lo que te propones, y sobre todo para nosotros personalmente es superar un objetivo, ¿no? Alcanzar una barrera que bueno, hace 4 años ya queríamos batir y queríamos conseguir, y que pues por fin ha llegado el momento.
La pareja francesa Gabriela Papadakis y Guillaume Cicerón, 4 veces campeones del mundo, se han llevado el oro.
Y en waterpolo, felicita al Mataró, campeón de la Copa de la Reina, superan al Sabadell a la final.
Repitió la gesta del 2016 y se proclamó campeón de la Copa de la Reina tras ganar 7-4 al Sabadell, principal favorito y vencedor de las últimas 5 ediciones. Es la segunda copa para la del Maresma, las 2 ganadas al Sabadell. El partido fue muy igualado hasta que en el último cuarto, y con empate a 4, el Mataró le endosó un parcial de 3-0 para llevarse el título. A destacar también el gran trabajo defensivo de las chicas de Tani Bayar, que solo encajaron 4 goles en todo el partido ante un equipo que en Liga ha ganado los 15 partidos jugados, lógicamente incluido el partido frente al Mataró. Dani Bayar destaca las implicaciones del tercer título de la temporada tras ganar anteriormente la Supercopa de España y la Copa de Cataluña.
Nosaltres a l'última part, amb el parcial de 3-0, és on guanyem el partit, gràcies senzillament a la fe de les noies, a la fe de tot el que treballem, a la fe de la constància, i sobretot també amb aquesta força psicològica que implica tantes i tantes hores d'entrenament. Moments com aquests ens donen vitamines per seguir creixent i construint perquè el futur encara pugui ser millor.
La jugadora del Mataró, Simone Van der Kratz, con 3 goles, fue declarada la mejor del campeonato.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Hey, superstar!
Doncs aquí algú ha trincat pasta i s'ho té molt calladet, el Murri.
Vaig a dir 0-2, va.
Junior, que t'apunto.
1-2.
1-2, vale. I, Quique,
faig observa. Veure que em jugo els quartos, empat a 2.
Mira, empat a 2.
No, home, no, Quique...
No, faig veure, no. Aquestes apostes, 2-2, s'acostumen a pagar 15 euros per euro apostat. No està gens malament. No, no està a l'Iglesias, no?
Ja ha marxat.
Ha fugit. Bueno, és igual. Va, última hora. Està parlant Pochettino a la prèvia del Paris Saint-Germain-Real Madrid. Com ho veu el tècnic del Paris Saint-Germain?
Realmente no creo que haya más presión por un lado que por otro. Está claro que respetamos a Real Madrid como uno de los más grandes clubes del mundo. No es solamente es cuestión de jugadores o cuestión de cuerpos técnicos. Es una cuestión de una fortaleza, de una estructura interna como club que tiene esa fortaleza, ¿no?
Todo suyo, Batllori.
Gràcies, Gil.
De res, fins demà.
Demà parlarem molt d'aquest partit. Les enquestes en clau Barça hauria de tenir més protagonisme a Luc de Jong, sí, 60%, no 40%. En clau espanyol, el punt aconseguit ahir és un bon punt, 30%, insuficient, 70%. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt, que vagi bé.